Habla.es.
Este tema viejunismo, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenidos a LabDab, este programa que es una Thermomix de DabLab, donde cogemos ingredientes de la emisora que vienen siendo los programas y les hacemos hablar y debatir sobre un tema en cuestión. Los mezclamos y nos sale pues un platillo o algo así. El platillo de hoy es el coleccionismo de vinilos. Queremos ver si nos sabe más a fetichismo, a melomanía, a consumo compulsivo, a DJ onanismo o a las ganas sencillamente de compartir joyas olvidadas. Para ello tendremos hoy aquí a Gabri de Discos Paradiso, una auténtica bestia parda del coleccionismo perdón, y de la venta, que por cierto está llegando tarde, un clásico de Gabri. Mark Dix, responsable de Independent Label Market y Flea Market Barcelona, que está pidiéndose una birra. También estará desde el otro lado de Internet Baldo Gallego, residente de Razmataz y parte de Subwax BCN, y Arnau Sabaté, booker de Primavera Sound y el hombre fuerte de Discogs en Spain. Y hemos empezado con esto porque, bueno, lo ha querido elegir Baldo Gallego por ser uno de sus vinilos a los que les tiene más cariño, y después nos explicará por qué. Esto es Yonder Boy. Y recuerdo que el recopilatorio de Sonar del 2001 empezaba con este tema, Pavadam. Pues aquí tenemos ya a Gabri y a Marc. Gabri, col·loca't aquí a la dreta. A veure tu. Digues coses.
Sí, vale. Aquí estic, he arribat un pèl tard i estic preparant el disco primer que se m'ha ocorregut portar a la col·lecció.
Bueno, ara una mica us preguntaré on comença tota aquesta dèria pel col·leccionisme, i després començarem a endinsar-nos una mica més en què significa col·leccionar, què significa tot el que hi ha ara mateix al voltant de col·leccionar, no?
Bueno, pues es un tema largo y tendido, ¿no? Para hablar.
Pues para eso estamos aquí.
Yo pues, ahora le comentaba a un noi a la botiga, ¿no? Que para la meva col·lecció per mi és com un bonsai, ¿no? Que jo vaig podant així, pues, en funció de les meves necessitats, ¿no? I bueno, el vaig fent créixer i per tant la relació que tinc amb la meva col·lecció és molt estreta. Comença a la meva adolescència, podríem dir.
Passa Marc per allà i començarem a xerrar també amb el Marc.
Aquí puc parlar?
Sí, aquí pots parlar.
Hola, Cristian.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs, a veure, això és possible que s'hi estigui acoplant, senyora
Estudi Manager? Acoplant fora, potser.
A fora, bueno. On comença la història d'amor de Marc Dix con los records?
Crec que en l'any 94... que érem tots com superfans del hip-hop i, bueno, havíem passat per les cintes, comprava algun CD, però era clar, si volies ser hip-hopero, en tota regla, tenies que tenir vinils i dos còpies de cada vinil, clar, perquè havia de fer tota la mandanga. Bueno, jo no comprava disc, que eren en la seva època tot d'import, no? Tot 7 pounds en la seva època, aleshores era impossible comprar-te dos còpies de cada cosa. Però bueno, vaig començant amb Wu-Tang, amb Jay-Z, amb coses underground de rockers, de Fondalem, etcètera, etcètera. I bueno, això cada cop s'ha anat crescut més i ara és un... És un problema.
Ara és un problema. Tu comences amb el hip-hop i el Gabri com comença?
Sí, clar, el hip-hop també va ser per mi un dels primers referents de la infància. El col·leccionava, però no... Érem cintes de caset i especialment en recopilatoris, perquè als 90 aquí a Barcelona no, per un nen era ben difícil trobar discos fàcils, perquè jo comprava cintes de caset, per tant jo els meus primers discos els vaig comprar l'any 99 i van ser de música house, però aleshores a mi ja m'agradava pues, des de l'Eurodance, la música màquina, el rock, el hip-hop, molt, realment el hip-hop potser va ser la meva primera obsessió quan era petit, però clar, jo des del 90 que em va començar a interessar el hip-hop, que jo el coneixia Snap, Criss Cross, saps? I llavors a finals dels 90, l'any 99 sí que coneixia bastant més de hip-hop, però tot el meu bagatge amb el hip-hop va ser pràcticament a través de la televisió. Jo vaig tenir, el meu mestre de hip-hop va ser la televisió, com el hip-hop s'havia convertit en un producte ja massiu en els 90, no? O començava a ser-ho bastant, no?
Doncs no sé si és que em sembla curiós, és casualitat, o és que justament als mitjans dels 90 qui començava a col·leccionar, bàsicament col·leccionava hip-hop.
Bueno, no és casual, és que és la madre del hip-hop, és la madre de la música popular avui en dia, podríem dir, com, que tal com està ara amb el trap, jo crec que
quizá,
mai, no?
I quizá la madre del vinilo, també, no?
Això ja no...
Bueno, pel fet de...
A veure, evidentment, per el que és del DJ, jo crec que el hip-hop ha sigut fonamental, no? Per el que és la figura del DJ, no? L'evolució del DJ contemporani, sense el hip-hop no s'entendria igual.
Diuen que els primers DJs, no, eren, que feien servir dos plats, eren de hip-hop, no? El Cool DJ Herc, bueno, Grandmaster Flash, mm-hmm. etcètera, etcètera, mm-hmm. amb els block parties en New York. També, segurament, a Jamaica, més o menys, estaven fent festes també amb vinils, amb micros sí, això. Mm-hmm. I fins i tot he arribat a llegir que el primer DJ de tots que feien com un mobile disco amb dos plats era un tal Jimmy Savile, que era, bueno, és una figura mig de risa d'Anglaterra, però bueno, després va sortir que era pederasta de copons.
Sí, sí, sí.
Però bueno.
Però bueno, és
que... Hablant de col·leccionisme, últimament estamos coleccionando demasiados pederastas. Vols preparar-te un temita i escoltem una mica de música, ens expliques de què va i anem donant pas als següents...
Això és un set polzades, que és un format que jo li tinc bastant de mania, en realitat, perquè se'n perden, és a dir, com m'agraden els maxis, doncs m'agrada especialment que tingui com a mínim el forat petit. Quan tens que ficar la rosquilla ja és bastant incòmode, sobretot per punxar-lo. Sí. Però bueno, és un segell que es diu World Building, si ho he dit bé, i el tio es diu Apiento.
Hombre, Apiento. Apiento és el dueño de Test Pressing, uh-huh. La Bíblia del Baleari.
Pues està molt, molt, molt guai. A veure.
Com sempre en aquest programa estem farcits de bytes, lo diré, no me sale, de bytes de veu, talls de veu, bàsicament. Anem a escoltar l'Arnau Sabaté, que és, com deien, el hombre fuerte de Discogs en Espanya, a part del Booker de Primavera Sound, i company del Marc, que després ens explicarà una mica el que fan junts. Anem a escoltar una mica la seva experiència o què fa amb tot aquest món del col·leccionisme de vinils.
D'acord. Què tal, Cristian? Com estàs? Em sap molt de greu no poder estar avui present aquí amb vosaltres, però sé que m'ho havies dit, però no m'ho havia apuntat, així que és una mica un fallo meu el no haver pogut estar aquí. Però ja que avui el programa de col·leccionisme, dic que no estaré en cos present al teu programa. Tot i això, sí que ja estaré en ànima i encantat de respondre les preguntes que m'has enviat. Si no estic, és perquè estic fent digging i va, en sèrio. Vaig amb un col·lega, amb el David Balasc. Ens anem a fer una mica de búsqueda de discos amb un magatzem d'un col·lega. I com que fa temps que no ens veiem amb el David, doncs hem pensat que era una bona manera de trobar-nos. En comptes d'anar a fer una birra, a buscar una mica de disquillos. Sobre el que em preguntes de la meva activitat a Discogs, doncs bé, jo t'explico. La meva feina principal, jo treballo pel Primavera Sound, jo soc booker del Primavera. Tot i això, la meva vida sempre s'ha relacionat amb fer activitats extralaborals, diguem-ne, una mica per amor a l'art i ara més sovint, doncs també, gràcies a Déu, algun cas remunerades. Però, bueno, en el que et volia dir és que la meva feina principal és el Primavera, però treballo com a freelance per Discogs. Diguem que jo soc un dels encarregats d'una de les persones que tenen Discogs a Espanya. Bueno, diguem la única que tenen a l'estat. I la meva feina és principalment doncs, de comunicació, màrqueting, els hi faig una mica d'assessor i també doncs, la relació amb els clients, visitar botigues i també venedors, assistir a esdeveniments i intentar buscar doncs, oportunitats per ells aquí a l'estat. I a nivell ja més personal, que em preguntes què faig a Onda Aclamato, doncs és un programa amb aquesta santa i beneïda casa, dablab.es, i Radio Flea és un programa que faig amb un altre dels convidats d'avui, amb el Marc Dix, que el tens aquí al programa, i bàsicament és un programa que fem des de fa temps, abans el gravàvem a casa del Marc, tot i que algun cop també el seguim gravant ara, però és va néixer com un podcast vinculat a Flea Market, que és l'activitat que té el Marc Dix i amb la qual he ajudat jo diverses vegades i a més doncs, ens hem ajuntat per muntar fires de discos i demés. I vam pensar que era una bona idea, doncs, ja que els dos ens agrada molt rebuscar amb cubetes de discos i ja que ell doncs, també té aquesta activitat del Flea Market, vam pensar en unificar-ho i fer un podcast que es dediqués bàsicament a destacar discos que nosaltres descobrim o comprem en mercats de puces de segona mà. També valen botigues de segona mà. Però intentem punxar discos amb els quals no ens hi gastem gaires diners, tot i que a vegades fem alguna excepció.
Alguna excepció, més d'una, segurament.
És molt difícil ser fiel de la teva, no sé, idea, filosofia, però bueno, quan ho fas bé, quan fas una sessió només de discs que has trobat en mercadillos, és una sensació prou bo.
A part, tu estàs amb l'Independent Label Market, no? I amb Flea Market Barcelona, no?
Correcte.
Què hi ha darrere de tot això?
Vale, pues Arnau ha parlat una mica de Radio Flea. Radio Flea ve d'una idea que tenim, perquè jo estic en el Flea Market Barcelona, el Flea cada mes, més o menys, i el que més m'importa és trobar discos. I moltes vegades pues, he trobat discos interessants, potser que no tenen molt de valor, però, o sigui, últimament, no sé, tinc la sort i sembla que no passen digues, perquè, no sé, jo passo a última hora, jo no sóc el típic que va a primera hora perquè estic estressat, tinc moltes coses per fer. Passo així després de dinar i últimament no falla.
Què sents quan vas a un Flea? Tens una espècie de... Tu que en coneixes bastant, tens alguna espècie d'intuïció en plan de... aquí hay cosas. O aquí jo crec que... O vas a tientes, com qualsevol.
Primera cosa, has d'anar als mercats, sobretot al Flea, i jo què sé, hi ha mil mercats, però crec que el que és més recomanable és anar a la gent no professional, saps? A la gent que porta 20 discos.
Que no saben el que tenen.
No, bueno, això és una cosa, però pots tenir una parada de gent d'una cosa que buiden pisos, etc. i tenen un munt de discos, però si tenen un munt de discos, això vol dir que estan sempre, i això vol dir que la gent ha repassat totes les caixes. No, jo parlo de la gent que ve amb la col·lecció del seu pare i no està cada mes, saps? És com venen una vegada. I aleshores és més difícil trobar-los perquè tenen roba també, tenen joguets, joguines, etc. Però si tenen 20 discos, val la pena fer una repassada.
Justament, parlant dels discos que tenen familiars o que han quedat relegats por ahí en cases o en potser magatzems, com deia l'Arnau, que està ara mateix en un magatzem digueando, tu que tens així com experiència, no sé quina experiència tens tu amb el tema de lots i d'anar a buscar a cases i tal, però, hòstia, sempre m'ha interessat mucho en plan de com te llegan notícies, qui te contacta, com estàs al quite per saber on hi ha aquests lots i aquestes coses que surten por ahí.
Jo crec que, a veure, aquests últims anys cada cop ha resultat més difícil trobar lots perquè jo crec que ha pujat el nivell de gent que buscava, les tendes han crescut i llavors crec que hi ha més gent que mai que com a mínim busca amb una voluntat de negoci. Llavors, clar, això fa que hi hagi menys, però jo crec que L'altre dia li deia a un altre noi que estava per la tenda, que ha tornat a punxar, ell és el Marc Micola, i durant fa uns 15 anys punxava molt de hip-hop, precisament. Ho ha deixat, té altres aficions, i ara està tornant, i deia pues, això, que clar, ara està, jo li preguntava que tantegés el seu entorn proper, per si està tornant, perquè és molt probable que hi hagi bolses dormientes de discos en allà, perquè és que són molta gent a Barcelona, i és curiós, no?, perquè els discos a vegades ara hi han molt probablement col·leccions brutals, que estan en stand-by total, i probablement passaran molts anys. I es puguin inclús d'arribar a la casa i els discos d'arribats amb la casa, saps? Que no ho sé, saps? Vull dir, és curiós, Cristian.
Això és una cosa que us volia preguntar abans. Bueno, més que abans, no, és després. Però bueno, ja que estem parlant del tema, clar, s'estan acabant, diguem, aquests lots. S'està acabant entre...
Sí, bueno,
perquè sempre hi haurà, no?
Aquells lots de discoteca que sempre s'havien parlat en els 90 de les discoteques de la costa catalana, jo crec que estan expoliats, bueno, al 98%, posem-li, no? Diríem que sí, perquè jo crec que, a veure, és que és un treball de camp fàcil que ha de fer, que no sé si serà fàcil localitzar els antics propietaris, ojo, però jo crec que estarà bastant, per tant, si anem per aquí, pues bueno...
Sitges i Lloret han sido una mina, no?
A veure, jo crec que tota la costa catalana ha tingut desenes de discoteques amb discarrals a Mansalva, però ja cada cop me queden menys.
Doncs, bueno, mira, parlant de discarrals a Mansalva, i per donar-li més així com dinàmica, anem a escoltar un altre disc que ha portat el Marc, en aquest cas. Què portes i per què?
Vale, pues m'has demanat portar l'última adquisició, i això és d'avui. Això és una raresa total, perquè és una promo, i avui en dia no t'arriben moltes promos en vinil. És, o sigui, un vinil que algú et dona. Aleshores, és Payphone, que és Phil Passera, viu entre aquí a Londres, té un estudi aquí i s'ha fet el mix en altre estudi que està en carrer Comerç, d'un tal Robin Twelvetree, que jo no sabia de la seva existència, però
sí,
és curiós.
Va estar gravant el Phil Mason.
Correcte, sí.
A Can Toma, allà.
Sí.
De fet, vaig estar casualment en una de les parts de la gravació. Així que sí, és un estudi petitet. Però...
Exacte, sí, sí, però bueno, el so que és capaç de gravar és impressionant. I bueno, aquest disc s'ha gravat allà. Jo ficaré a la cara B, a Prayer for Maya Angelou, que és la cara B de I Was in New York, però crec que, bueno, després del tema que ha ficat l'amic Gabri, jo crec que pega bastant bé. Entra i penses, ostres, l'he ficat a 33, però no, és així.
Pues...
Molt balearic.
¿Le doy yo?
Sí, sí, fot-li.
Venga.
First pass, regular, and then the second pass, I'ma liven it up, okay? Gotcha. Oh. Under a dark blue sky, on a distant beach, you could call out my name if I was in your reach. If I was in your reach, throughout our lifetime, you wore a shroud of blame. Inside our souls to breathe again, to breathe again. When the tide strikes land, it tears at the bone. Your pleasures and pain, at the dreams you've thrown, I say,
The night has been dark. The time has cut deep. Your desire's too strong. Your darkness too keep. I can reach for you.
Soy DJ productor, vivo en Barcelona desde hace unos 10 años y bueno, soy residente en Razmataz desde hace 6 y también llevo varios sellos discográficos y trabajo en Subwax. Subwax es, bueno, es la distribuidora donde trabajo y también es una tienda de discos que está en el centro de Barcelona y bueno, estamos especializados en distribuir a nivel mundial sellos de house y techno en vinilo solamente. Bueno, colecciono discos porque cuando empecé a pinchar la única forma de conseguir música para DJs era en formato vinilo. Esto es en el año 99 o en el año 2000, antes de vivir en Málaga, yo vivía en mi pueblo. Y bueno, aunque actualmente sí que pincho en digital bastante, sigo comprando discos porque hay música que o bien me gusta tenerla en ese formato o bien solamente se puede comprar en vinilo y no está en digital. Bueno, pues ¿cómo sobrevive Subwax? Bueno, pues la verdad que de muchas formas, ¿no? Tanto llevando sus propios sellos, el subsello Subwax, digamos que es el oficial, y luego tiene varios subsellos también de la casa, y eso pues nos genera un beneficio. Luego aparte también tenemos el tema de distribución, que también pillamos un poco de dinero por ahí, y luego la tienda de discos también genera otro beneficio. Entonces, de estas tres partes, tanto del sello como la distribuidora como la tienda, pues es donde nos llega todo la ganancia que nos hace seguir hacia. Bueno, la verdad que es difícil generalizar aquí, ¿no? Porque mucha gente compra vinilos porque es amigo, porque le gusta el sello y quieren apoyarlo. Otros porque lo ven que es un disco raro que le gusta tener en su colección. Otro porque es una edición, sí, un disco, una edición limitada o algo que le da un toque más especial y por eso le ayuda a comprarlo. Y otros también, la verdad que tristemente pasa que hay mucha gente que compra discos que sabes que no son DJs ni son coleccionistas, sino que simplemente los compran porque luego más tarde lo pueden vender en mercados de segunda mano. Y ellos ya saben que este tipo de discos van a revalorizarse con el tiempo y pueden hacer dinero así. Entonces, bueno, cada comprador, la verdad que, ¿sabes? Trabajando en Subwax te puedo decir que hay distintos perfiles de gente y nunca sabes. Hay gente que es DJ y le gusta comprarlo porque es un tool para DJ y otra gente que lo compra que tú sabes que no lo va a pinchar, sino que lo va a comprar para luego venderlo, o gente incluso que lo compra, lo graba y luego lo pincha en digital porque no quieren llevarse el vinilo, porque lo quieren cuidar y lo quieren mantener en su colección bastante bien cuidado.
De todo hay en la viña del señor. ¿Por qué crees que la gente compra vinilos? Hay muchas razones, ¿no? Hi ha moltes raons i... Però cada cop suposo que hi ha més, no? Abans la gent comprava vinils pel propi fet de anem a escoltar alguna cosa que no puc escoltar d'una altra manera que no sigui un vinil. Després hi ha el col·leccionisme, després comença a venir tota l'especulació amb tot el mercat. ¿Cuántos tipus de compradores hay?
Actualment seria brutal, perquè és que està, a veure, hi ha gent que ve a comprar discos que no sap ni com funciona el tocadiscos. Per tant, partint d'aquesta base, avui en dia hi ha molts tipus de comprador. O sigui, clar, hi ha gent que compra un disco perquè el penja a la paret com un pòster, per exemple. Hi ha gent que compra l'LP de Justin Bieber perquè no el posarà mai, perquè ell està fins dalt d'escoltar-lo en digital, però compra a l'objecte, perquè, per tant, aquest seria un tipus de client que, evidentment, no ens hi trobaríem nosaltres, perquè és molt més fetichista, és una persona que potser compra un objecte i no li dona més enllà d'un valor de que acaparà productes, no?
Sabeu què és l'objecte, o l'àlbum que més ha triomfat en l'Independent Label Market d'aquest any?
On?
Adivina el segell.
Hòstia, ara mateix em deixes aquí, no ho sé, Marc.
No sé, algo de Ninja Tune?
La Bendición, un mixtape de Young Beef. Van Hòstia. Vendre unes...
El puto Young
Beef.
Totalment, me lo un creo.
Casset.
Me lo creo total. Sí.
¿Por qué em sona tan raro?
Sí,
sí, sí. Bueno,
siempre es raronismo. A ver, el pujo al 2.
Molt bé.
Ja,
penso que... Jo prefereixo això.
Vale.
Ja estan els dos canals, potser has de baixar un?
Ja està.
Vale.
Aleshores, jo compro, jo crec que per inèrcia.
A veure, sí, clar, després els que comprem discos per obsessió, jo també compro per fetichisme. Mira, jo ara mateix el que deia de la col·lecció de bonsais, doncs mira, jo porto un any i mig podant el meu bonsai de coses que vaig comprar que no m'havia comprat, i ara doncs m'estan ajudant a tirar una mica endavant i unes quantes pelilles.
Per discos o per...
Bueno, per discos, jo fa anys que no compro, Marc, perquè si no jo estaria a la presó, ja, per discos no puc comprar.
No, però per vendre'l.
No, els venc sempre al Gerard, jo, o gent propera, saps? Jo discos tampoc sóc tan organitzat com per vendre els lots per Discogs. Però comprar ja per Discogs fa una dècada que potser que no compro. Per arribar a comprar desaforadament, no? Discogs, clar, és, tu pots comprar tot. Tot el que en aquell moment vulguis, fas clic i ja està.
El tema d'envios, tio, jo crec que és l'única cosa que...
Home, clar, tira
frena.
Home, clar, no, que frena el tema d'envios. Però és que al final és una roda... Bueno, és que el consum... Quan més compres, més satisfacció et genera. Per tant, crec que t'has d'espaciar, com qualsevol persona que estimi la música. Jo crec que quan més t'espacies més desitges i més la poses, perquè si la compres per acumular-la... Jo m'arribaven els paquets i quan m'arribaven s'acabava la història. I potser ni es posava, i això era que començava l'enfermizo, no?
Mira, justament, anem a escoltar un tall de veu de l'Arnau, que parla sobre com canvia la teva relació emocional amb l'acumulació, no? Quin tipus d'apego comences a tenir con los discos.
Total.
És cert que el fet de tenir molts discos canvia la teva relació emocional amb un disc. Jo, com et comentava abans, vaig començar a gravar i a comprar discos i a intercanviar discos. Sobretot la meva relació amb la música va començar sobretot per l'intercanvi. Canviava molts casets, o rotllo, em deixaven un CD o em deixaven un vinil i el gravava en un caset. Això és el que va crear més el meu vincle emocional amb la música. I és evident que l'Arnau, que als anys 90 escoltava música i descobria música, doncs es flipava moltíssim. Jo realment recordo escoltar per primer cop el primer disc dels Specials, produït per l'Elvis Costello, que és un dels discos més importants per mi, o, jo què sé, Stiff Little Fingers, la primera vegada que vaig escoltar-los, The Clash, o també Cortatu, per exemple. Doncs van ser sensacions que no oblidaré mai. Escoltava aquells discos de forma compulsiva, fins al punt d'haver arribat a desgastar una cinta, de no sentir-la, de no poder-la sentir mai més. Ara crec que això ja no em passa tant, lamentablement. Potser també és per una qüestió de que abans em sorprenien més les coses i ara no em sorprenen tant. També pot ser que abans tingués més temps que ara no tinc. O també pot ser que abans, evidentment, tenia molts menys discos i escoltava moltíssim i els cremava, i ara no. Però bueno, per sort o per desgràcia, vivim en una època on l'accés a la música i a la informació és molt senzill, és molt fàcil, i també això ha provocat doncs, que tinguem una sobresaturació d'informació. I crec que, en certa part, aquesta sobresaturació d'informació fa que la nostra relació amb la música canviï. Per tant, el vincle emocional doncs, es dilueixi una mica, bàsicament. Jo crec que la resposta sí, és principalment aquesta, és el signe dels temps, que diria aquell. I el vincle entre consum, ja sigui cultural o no cultural, és a dir, ja, el consum està principalment i altament vinculat al capitalisme, això és una evidència, no t'enganyaré. A nivell polític i de consciència social, que considero que és una cosa molt important i per la qual doncs, intento estar-ne una mica preocupat, doncs sí que a vegades em genera algunes incongruències mentals i algunes ratllades mentals, no t'enganyaré. Sí que em passa també moltes vegades que surto amb la idea de no comprar, de sobte em trobo una botiga de segona mà, que no exclusivament té discos, però sempre tinc aquella obsessió per entrar-hi i mirar i buscar i trobar aquella caixa i ficar-me a remenar i trobar un disco i dir, hòstia, aquest dia que no tenia la idea de comprar, doncs he acabat comprant. Sí. No sé, una vegada vaig llegir per Twitter que tres incongruències o tres incongruències són un dogma. Així que, bueno, no sé, intentem viure amb els nostres propis incongruències mentals. Així que intentarem sobreviure.
Home, està clar que el signe del temps doncs, ha canviat la nostra manera de consumir tot, inclosa la música, i evidentment a tots suposo que ens ha passat això d'escoltar discos fins a la sacietat perquè era el que tenies i perquè tenies un apego emocional molt gran i amb l'acumulació i amb les ganes de saber més deixes de tenir apego, no? Suposo que, no sé si és el vostre cas.
Ho passaríem millor sense accés a tanta música? Ho passaríem millor només amb l'accés de la música que tenim a les nostres col·leccions?
Ui, és que clar, és una pregunta ja que és difícil és difícil d'imaginar-te aquest escenari, Marc, eh? Avui en dia és que és molt difícil per lo que deia l'Arnau, que aquest accés tan immediat a pràcticament al nostre llegat musical humà en un clic el tenim més o menys a una qualitat de kilobytes potser molt baixa, però quasi podem escoltar immediatament.
Jo és una cosa que em plantejo molt realment, i sobretot m'ho plantejo pensant com a disc jockey, no? I aquesta és una altra pregunta que us faig. Fins a quin punt la, entre comillas, locura del descobrir i de tenir una cosa que no té nadie, que abans era més, no sé com dir-ho, ara és més difícil no, tenir coses que no té ningú, o al revés, o molt més fàcil, perquè tens accés a vinils raríssims, però eso hace que puedas perder la conexión con la pista y sea una sesión onanista, en plan, de voy a poner una cosa rarísima, y ya.
És que, ara se m'ha...
Quan començàvem a veure sessions de DJs de hip-hop, els Scratch Pervets, DJ Noise, Invisible Scratch Pickles, etc., tu volies veure els hits. No parlo de hits de David Guetta, però volies veure tots els gangsters, el Mob Deep, perquè volies cantar, etc. Aleshores, era necessari tenir aquesta connexió amb la penya.
Totalment. És que crec que precisament això que estàs dient, que també van enllaçant el que diu el Christian, és que estem arribant a un punt que hi ha una fragmentació tan brutal, estem creant tanta mandanga, però tanta, que ens estem ofegant, eh? Però també el que diu l'Arnau, vull dir, i llavors és molt difícil, com el que tu dius del DJ, que o sigui, el DJ té que establir un vincle, i llavors si realment no és necessari que tinguis que tot el rato estar posant música que l'altre coneix, però està passant en alguna cosa aquí, o sigui, estem creant massa mandanga i per la poca audiència que hi ha, saps? I llavors hi ha un desfase que fa que això potser la gent no balli, és una de les desfases, crec que hi ha alguna cosa aquí que ens està com ensimismando i no crear lo important que és una comunicació. Jo crec que vaig voler punxar perquè m'entusiasmava des de petit comunicar o compartir la música que m'agradava. Tan bojament que al final vas decidir que això és el que m'agradava.
Totalment, igual.
Clar, aquesta era una mica la meva reflexió, pensar si estem perdent això i a veure si no m'equivoco de corte de voz. I el Baldo deia el següent sobre aquesta pregunta.
Bueno, la verdad que es difícil generalizar aquí, ¿no?
No, es esta, no es esta. A ver, a ver.
Sí, 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 sí. Tienes que posar una pitjor. Pero bueno, ve, así estaba. No hay que random bola, ¿no?
A ver, a ver. Aquí viene, creo.
Que está habiendo una obsesión por ver quién pone las joyas olvidadas o el disco más... ¿Sabes? El descubrir una joya, un disco ahí especial. No, no sé, tampoco lo veo, al menos yo no me muevo en este circuito. Yo sí sé, conozco a muchos amigos DJs que son diggers y le hacen esto, ¿no? Van buscando siempre, investigando discos nuevos, pero tampoco es que haya una competencia o algo por ser el más cool, ¿no? No sé. Siempre es guay, ¿no? Que alguien descubra un disco nuevo, algo especial, algo que ha salido y nadie lo conoce y... Pero tampoco creo que haya una obsesión, ¿eh? No sé. No, la verdad que no. Bueno, depende del DJ, ¿no? Ya supongo que cada uno enfoca sus sesiones a su manera. A mí la verdad que me gusta mantener una conexión con la pista y siempre mirar un poco cómo, qué tal reacciona la gente. Y si me los tengo ganados, pues ya sí tirar algo por algo más especial, algo un poco más friki, algo más... Y para ver la reacción, claro, si veo que el público está un poco seco, tampoco voy a pasarme de friki porque, no sé, porque puede ser demasiado raro y ya la gente, no sé, se puede, no le va a gustar, ¿no? Bueno, pero es lo que te digo, también depende de cada persona. Hay DJs que no miran a la pista y ponen su estilo, ponen su cosa y... Tampoco me parece mal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, como mi opinión personal es que tengo que mantener la conexión con la pista.
Bueno, era una mica la resposta a aquesta pregunta, ¿no? Que ens donava Baldo i que crec que tots estem d'acord, però que a la vegada és una pregunta que a mi se m'ocorria perquè, sí. perquè me l'ha fet realment, com en plan de, a veure, ¿de dónde estamos llegando?
És que és la pregunta, i jo crec que és una pregunta que encara estem donant-li... vèrtex i estem trobant-li, perquè això és el meoll de la qüestió, el que es pregunta el Baldo, el que es preguntes tu, el que estem... encara no sabem les dimensions que té, perquè la veritat el suflé musical és tan gran que la responsabilitat és directament proporcional al suflé, saps? Llavors clar, aquí hi ha una història,
no? La responsabilitat és directament proporcional al suflé.
Sí, de musical.
Clar, després ja això està molt relacionat amb l'especulació. No?
Bueno, però això després, clar, però hi ha diversos tipus nivells d'especulació. Una especulació en el que és l'objecte físic, si parlem dels dos discos, clar, però és que ara és espectacular, perquè estem parlant de que tu pots agafar, per exemple, ara i ser un especulador de Discogs. Hi ha molts que ho són, perquè m'estic donant compte, no? Gent que descobreix un tema guapo i compra totes les còpies dels 90, potser un tema super infravalorat.
Això passa realment?
Sí, no, està passant, Marc, perquè, i no posarem aquí qui ho està fent, però en certa manera potser és legítim fer-ho, però si tu descobreixes algo que està poc explotat, pues, tenint en compte que Nina Kravitz o qualsevol d'aquests avui en dia és capaç de fer que un disco que no valia res, la gent mati per ell al cap dels bons dies.
Podries fer el rotllo Wolf of Wall Street i... convencer, et digues que això és un disc que
està passant, Marc,
però...
està passant, està passant, perquè pot passar, o sigui, és a dir, hem fet molta música en els 90, per tant, o sigui, hi haurà coses que estan allà perifèriques que encara no sabem, que són coses ultrapotables, ¿vale? I tu, realment, sols que serà curiós que hi hagi moltes còpies també disponibles, no? Què passa? Que moltes vegades ja són coses bastant perifèriques, marginals, que evidentment si compres la 5 que hi ha i comences a tu mateix, posar-les a un... és bastant assequible per qualsevol persona, especular amb el Discogs, no?
Però no estem parlant ni de la qualitat de la música. Igual és un trunyo.
Clar, absolutament, no té res a veure. És que és el més important, el que hauríem de valorar és això, que ja està deslligat completament i que associar valor i preu és un terror. Però...
Clar, ha habido manos en la cabeza fuera porque se ha saturado un poquito la señal.
Está creo, pero bueno.
Mira, he perdido el hilo. com he perdut l'hilo, pon
sí, un va,
tema.
Va.
Explica'ns.
Era un tema interessant, estem contents, eh? Vale, ho fico
en mica en mica, així que us explico mentre sona el tema.
Perfecte.
Vale. Jo soc super orgullós d'aquest tema, perquè és un EP de Same Heads. Same Heads és una sala en Kreuz... no, Neukölln, per ahí, en Berlín. I fins ara han fet, bueno, cassets amb, jo què sé, Vladimir Ivkovic, els Longitude i gent, bueno, clave de l'escena, no?
Con especulador. No, no.
I els cassets, pues, tots molen. I aquest és el primer vinil. I ve amb un cartell, un postal, el vinil és azul, és blava, i bueno, és tot mola. I mira, i les fotos que s'han fet super fashion no sembla com un white material ni res, saps? Han ficat un munt d'amor en la portada. Yeah. I el tema que escoltarem és de Crouton, que és un productor de Londres, molt amic del Payphone, de fet, però fa aquesta música molt més cru. I aquest tema es diu Minced Based Dish.
El més boig que he vist a Discogs ha sigut una de les majors ventes més altes que s'han fet a través d'aquella plataforma i va ser del Black Album de Prince. Es va vendre, si no recordo malament, a finals de 2018 o a principis d'enguany. És una història superbonica d'un disc maleït de Prince que van acabar...
A veure, un moment, que metió la pata. Ara segueixo
això
amb...
Això és un cliffhanger.
Cliffhanger total. Se deja a todos con las ganas, ara.
Que van acabar destruint perquè el Prince a l'hora d'editar-lo doncs va pensar que l'havia l'havia composat sota els efectes del Diable. I just el dia en què havia de sortir a la venda, el Prince va anar a la seva discogràfica. Tots sabreu que l'artista amb el seu segell discogràfic mai va tenir una relació gaire fluida i bastant problemàtica. Doncs els va demanar que retiressin del mercat totes les còpies que anaven a ficar a la venda l'endemà, que si no m'equivoco doncs eren eren proper al 500.000 de còpies. Totes aquelles còpies van anar a les escombreries, excepte 3 o 4 de promo i una còpia canadenca i dues còpies americanes, si no recordo malament, no? Però bueno, anaven una mica per aquí els trets. La còpia canadenca d'aquell disc la va guardar per casualitat un tio que treballava a la planta de premsatge d'aquell disc i la va guardar a casa. Al cap de molts anys va aparèixer i bueno, el misticisme que hi ha darrere aquest disc és obvi que és molt gran, perquè Prince és un artista que ha tingut molta transcendència, molt fanatisme per part dels seus fans i a més doncs, al tractar-se d'un disc que era un disc maleït doncs, va fer que aquest misticisme augmentés. Doncs bé, la còpia aquesta canadenca del Black Album original va sortir a la venda i es va vendre per al voltant de $40,000. Jo crec que això és una bestiesa de dimensions colossals.
Doncs sí que ho és. No podrem posar l'últim tall de veu de l'Arnau perquè ens quedem sense temps. Sí que començaria a despedir, a acomiadar el programa. Despedir, madre mía. Li havia preguntat també al Baldo que ens expliqués una mica la diferència entre la diferència, lo positiu de lo digital i lo positiu del vinil, no? A l'hora de punxar. I sí que deia una cosa bastant, bastant interessant.
A ver, yo creo que lo más positivo destacar de pinchar con digital es sin duda que puedes llevar cientos de horas en un disco duro o en un USB y tienes ahí para y lo llevas en el bolsillo, ¿no? Y tienes música ilimitada, ¿no? Eso con el vinilo pues no pasa, ¿no? El vinilo tú te llevas una maleta o dos y al final pues tienes para unas horas y si no, pues tenés que repetir música y eso tampoco está bien. Y bueno, positivo del analógico, positivo del vinilo, de pinchar en vinilo. Bueno, muchas veces que tienes la música en vinilo, porque como comenté antes, ¿no? Hay mucha música que no está en digital disponible y la única forma de encontrarla es comprándote el disco. Entonces, lo positivo de pinchar en vinilo es que tengas los discos, ¿no? No sé si sabes lo que te quiero decir, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿no? Tampoco creo que haya... no pienso que se pinche mejor pinchando con discos que pinchando con CDJs, ¿no? Con USB. Yo creo que se pincha igual o... Bueno, sí que incluso el vinilo depende del club. Hay clubs que no están bien preparados para pinchar con vinilo y eso sí que eso también puede ser un problema. Porque bien se acopla o porque se acopla con los monitores o bien porque salta la aguja o no sé, entonces siempre es más cómodo pinchar con digital desde mi punto de vista, pero claro, también cuando hay un club que está bien preparado para pinchar con discos es una gozada, ¿no? Y también está, no sé, me gusta también pinchar con vinilo. Yo por eso, bueno, depende del club, depende del sitio, o bien llevo vinilos, o bien llevo digital, o las dos cosas juntas.
A ver, el debate está trasnochadísimo, si es que hay debate de digital o vinilo. Però bueno, sí que és veritat que hi va haver una espècie de debat, o en el seu moment hi havia una espècie de mirada de en plan de no pinchar con vinilo mola más, ¿no? O es como o es más de verdad, soy más DJ que si pincho en vinilo que si pincho en digital. Pero hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Pues la comodidad, el si el lugar está preparado realmente para poder pinchar en vinilo. Bueno, me parecía también algo como a destacar. ¿Qué penseu sobre això? Si teniu algun...
Els maestres de veritat dominen tot.
Sí, tothom.
Claro.
És que CDs, sí, sí. Cassets...
Sí, sí. És que també és una altra dialèctica curiosa, perquè, a veure, si, el que, com diu el Marc, o sigui, da igual, o sigui, avui en dia, precisament, que la tecnologia permet democratitzar la mescla i l'accés a la música, la gràcia és precisament que un nen de la guerra que ha pillat la de l'atún, saps? Vull dir, gràcies a que la tecnologia li va permetre un cibercafé a Nigèria, on sigui, diu que de cop sigui un dijoque, potser que et pago en fot una tunda que flipes, i després el dijoque que da igual el del vinil, saps? El que passa és que el vinil...
Sí, sí.
És una cosa important, pues, perquè realment t'ajuda, pues, una mica a entendre que el que és mesclar música és una senyal amb una altra i que pots arribar a fer sense ni trampa ni cartó, no? És la tu tècnica desnuda, és el que el mini no t'ensenya. Lo demás és, bueno...
Està clar, sí, per això deia que bueno, és una mica debate trasnochado, però bueno, que havia que sacar-la. A relucir un altre.
No, és que és un tema superinteressant de trasnochado, és, bueno, és un tema que jo crec que estem traient punta en aquests moments. És que estem vivint una cosa que és relativament nova, saps? D'aquí, jo que sé, és com estem en el moment del jazz en els anys 40, saps? Vull dir, és el moment de l'apogeo, saps? Vull dir, jo que sé, el jazz en els anys 40-50 era com estava ebullició, no? Pues tot el que és la figura del disjockey, tenint en compte que té 40 anys, 40 i pico, no? El disjockey està aglutinant tota una manera de veure, entendre la música, ¿no? Estem en els albores d'este nou món.
Podeu, mira, per acabar, podeu vaticinar algun futur que us podeu imaginar? Com va ser el disjockey o com va ser la relació del disjockey con su formato? Como, por ejemplo, hola, soy... Me invento Guetta y pincho en Tomorrowland y pongo un USB y está la sesión ya.
USB,
me lo estoy inventando
USB,
que no lo sé, que no lo sé.
No, tens, tot serà en el cloud. Tu arribaràs al teu Pioneer 3400 i ficaràs el dit o la cara.
Sí, sí, per exemple.
I aleshores...
I tindràs tota la música.
Tindràs tota la música, potser tota la teva música preparada en Record Box, o potser tota la... Perquè, clar, un David Guetta no té temps de fer-se un Record Box, aleshores... que els teus assistents han organitzat des de Dubai o on sigui i aleshores i ho passes pipa.
Recuerdo un meme que era la vida és eso que passa mientras les canciones se te están pasando al record box.
Bueno, sí.
Que tienes un USB de la hòstia o puedes estar mil años.
Ja poc tens material per escoltar música si tens en compte que pues, un LP dura uns quants minuts, no? I llavors has de decidir bé el que vols escoltar perquè ens totalment. Anem a la tomba.
Totalment. Doncs anem a la tomba d'aquest programa. Ben trobat.
Ahí está. Amb
un últim disc que posarà en aquest cas el Gabri. ¿Qué es esto?
Pues esto lo encontré en un rastro y es un disco de jungle primitivo, bueno, de cuando empezaba esto en Reino Unido, Boogie Beat, y el artista es Baraka. Hoy en día, inencontrable, val bastants calés, el vas trobar per un euro, ¿eh? Ya, llavors valía diners, fa 15 anys, ara ja...
Bueno. ¿Lo vas a vender?
Esperemos que no tenga que podarlo, es una rama de mi bonsai que dure años.
Ah, bueno, doncs moltes gràcies a Marc, Gabri, a Baldo, Arnau, allí en el otro lado de l'internet, i a vosaltres, fins al mes que ve.
Vinga.